Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. La Generalitat ha reaccionat davant la decisió del govern espanyol d'impugnar davant del Tribunal Constitucional la resolució aprovada ahir al Parlament sobre el 9-N. El govern català considera que no es poden perseguir objectius polítics i que aquesta no és una bona notícia a 3 dies de la reunió de Quim Torra amb Pedro Sánchez. També el govern de Catalunya assegura que el Parlament té plena sobirania per a les seves resolucions polítiques. D'altra banda, Quim Torra ha visitat aquesta tarda Carme Forcadell i Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. El president de la Generalitat hi ha anat acompanyat pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès. La multinacional UPS ha anunciat que instal·larà a Barcelona el seu centre d'operacions pel sud d'Europa. Aquesta operació, segons hem sabut avui, pot arribar a generar 400 llocs de treball. Amb el xupinazo, aquest migdia ha començat la que és la setmana dels Sanfermines, unes festes marcades pel rebuig a les agressions sexuals pel cas de la Manada. Col·lectius feministes reivindiquen que els carrers i les nits de les festes de Pamplona també són de les dones que han de viure aquesta festa amb total llibertat. L'incendi d'un camió ha fet tallar aquesta tarda dos carrils de l'autopista AP7 al Papiol en direcció a Girona. S'han arribat als 8 quilòmetres de retencions ara fa una estona i durant un període superior a 3 hores fins que s'ha pogut retirar el vehicle. Les retencions en aquest punt s'han estès a la B23, on s'han arribat als 9 quilòmetres de retencions i a 4 quilòmetres en el cas de la A2. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Arcabisbat volen posar de manifest davant la situació d'emergència que vivim a la Mediterrània el patiment de les persones que arriben a casa nostra. En aquest sentit, l'entitat catòlica ha revelat en una nota aquesta tarda que ha atès els primers 6 mesos de l'any més de 2.300 famílies provinents de països en conflicte, gairebé la meitat més que en el mateix període de l'any passat. I un apunt cultural. L'espectacle El cor de Montserrat Abelló, nit de poesia i música, arriba demà a les 9 del vespre a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. Fins aquí l'actualitat. Us deixem, novament, amb la veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El mirador de l'actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El mirador de l'actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 2777, 93 409 2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls. Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que la biodiversitat té un paper clau, insubstituïble en el manteniment dels ecosistemes? Les interaccions entre les diferents espècies són determinants en el desenvolupament i l'estabilitat de la xarxa ecològica. La presència d'una sola espècie pot ser clau per garantir la de moltes altres, mentre que la seva desaparició pot col·lapsar i desencadenar un desequilibri en el conjunt de la comunitat animal i vegetal. Com ja va anticipar el savi Aristòtil fa molts segles, la natura no fa res en va. Els animals depredadors actuen com a reguladors de les poblacions d'herbívors, evitant que la seva predominança pressioni negativament sobre les plantes. Molts insectes, ocells i mamífers són els pol·linitzadors i disseminadors de llavors de flors i arbres, mentre que d'altres actuen com a jardiners i enginyers de boscos i hàbitats. Els líquens incrustats a les roques i en el sòl faciliten el desenvolupament inicial de la comunitat vegetal, afavorint la seva germinació. I també els bacteris desenvolupen la funció de descompondre i reciclar els nutrients perquè animals i plantes se'n puguin alimentar. Quan més ampli i divers sigui el conjunt de la biodiversitat, millor és la disponibilitat de recursos i les probabilitats del bon funcionament dels ecosistemes. La desforestació, la caça indiscriminada, les grans extensions de monocultius, la contaminació i la fragmentació dels hàbitats constitueixen greus amenaces per la riquesa de la biodiversitat i els diferents hàbitats.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Quins efectes del canvi climàtic podem detectar ja a Catalunya?
Un equip d'ecòlegs del CREAF ha elaborat una investigació que recopila estudis, experiments i dades obtingudes del camp durant 20 anys i en 3 ecosistemes mediterranis de Catalunya. Aquesta revisió conclou que el canvi climàtic ja està alterant els nostres boscos i que la tendència s'agreujarà durant les properes dècades. Les conseqüències més visibles són la substitució d'unes espècies per d'altres més resistents, o fins i tot la substitució de boscos mediterranis, com els alzinars, per matollars. A hores d'ara, el canvi climàtic també està comportant ja un augment de la freqüència, la intensitat i la durada de les sequeres, i també un increment de la temperatura. A Catalunya ha augmentat 1,6 graus en menys de 70 anys i això farà que la zona del Mediterrani esdevingui cada vegada més àrida. El sol també és un dels components que més patirà els efectes del canvi climàtic, ja que el cicle dels nutrients queda molt alterat. L'aigua i nutrients com el fòsfor, el nitrogen o el potassi estan menys disponibles al sol.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui li dedicarem aquest espai a la música clàssica i serà adjuntant dos grans compositors, com és el Edgar i els Beatles. Així, doncs, escoltem Chansons du matin de l'Edgar, interpretat per la Royal Philharmonic Orchestra, i Michelle, dels Beatles, la coneguda cançó del Lennon i del Paul McCartney, ara interpretada per la Liverpool Philharmonic Orchestra i dirigida pel Rod Goodwin.
Thank you. Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
Avui ens acompanya en Jorge Mederos, biòleg, investigador i col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És el responsable del projecte Biodiversitat Insecte Collserola, que estudia les poblacions d'insectes al Parc Natural de la Serra de Collserola, aquí a casa nostra. També ens acompanya a la taula en la Carme i en Manel.
Hola,
benvinguts a tots.
Hola.
Doncs, Jorge, ens podries explicar, si jo et faig una afirmació així per començar aquesta tertúlia, eh? I dic, els insectes són una peça molt important en la biodiversitat dels ecosistemes i que molt sovint passa desapercebuda. Estaries d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, totalment.
Explica'ns per què.
Bueno, el ser humà, des de fa temps, que l'ha deixat de prestar una miqueta d'atenció als insectes, no? Perquè moltes vegades s'associen amb malalties i amb plagues. I llavors aquesta, diguéssim, part negativa que tenen els insectes, doncs ha primat sobre l'altra, que és la beneficiosa, no? Que són molts d'ells polinizadors o fins i tot ajuden a combatre plagues també de cultius. I, clar, per la gent... és molt fàcil dir que els insectes són fastigosos o que no serveixen per res, o, perquè a més són petitons. La gent es fixa més en mamífers, en aus, però els insectes han quedat bastant relegats.
Tu ens explicaves que, de fet, el teu projecte, que fa 10 anys que hi treballes, estudia els insectes dels dossers de la part alta dels arbres.
Sí, estudiem els insectes que estan associats a les capçades dels arbres, a la part més alta dels arbres. Va ser un projecte que vaig començar fa molts anys a Cuba, com vaig començar, soc cubà, i radico a Barcelona des del 2001.
Francina, potser que ens expliquessis una mica això del dossell.
Sí.
Ui. Perquè, a veure...
Dosser, la part alta dels arbres, però quasi que ho expliqui el Jorge, perquè ens ho explicarà.
El català no arriba a aquestes...
Ens ha dit que el dosser era estàvem parlant que era la part alta dels arbres.
La copa de los árboles.
I
en anglès?
Canopy.
Això ara ja estem...
De fet, és un terme que es coneix millor per la paraula anglesa canopy, que no pas per el dosser o...
Mm. No, és qüestió d'anar aprenent cada dia més.
Ja ho tenim de tres maneres, dosser, copa i canopy.
Perdoneu que us interrompo, jo estava molt engrescats.
De fet, el blog es diu en anglès canopycoicerola.wordpress.com.
Sí, va. Sí, és el nom que vaig escollir per al projecte perquè... com que en el seu moment també buscava financiació per a tot el material científic que necessitava, vaig participar presentant el projecte a una competició, diguéssim, per dir-lo d'alguna manera, de crowdfunding a nivell internacional en una plataforma americana. I llavors vaig participar dues vegades i era una manera de poder apropar el projecte a gent fora del territori, que ja el territori ja em coneixien. I llavors... buscar galers fora per comprar tot allò que necessitava per continuar el projecte.
I què feu en aquest projecte, ja entrant en matèria?
Doncs l'estudi de les insectes que està associats a les copes, a les capçades arbres, ja jo crec que fa més de 30-40 anys que es fa. Jo crec que a prop dels 70-60 i tant del segle passat, científics es van adonar que, almenys en les selves tropicals, n'hi havia molt més diversitat d'insectes i major quantitat d'insectes en quant al volum d'insectes en la part de dalt del bosc que no al terra del bosc o en la part baixa del bosc. I això...
Perdona, una pregunta, però eren els mateixos tipus d'insectes?
No.
O eren diferents?
Això va venir després. Aquest descobriment, com primer van assabentar que tenim més insectes a les capçades, per què és? I són els mateixos o són diferents? Són de les primeres preguntes que es van plantejar i amb els estudis.
I per què? Hi ha la resposta de per què?
Perquè el dossel del bosc és una...
Perquè hi ha més ratxos de sol.
Clar, és un altre univers, és el que volia dir, és un altre univers. Mm-hmm. N'hi ha més irradiació solar i sobretot en aquest tipus de bosc de lo que és la selva, n'hi ha molts recursos alimenticis allà dalt, o sigui, n'hi ha moltes flors, n'hi ha molts fruits, mm-hmm. I llavors la majoria dels insectes s'associen a les capçades d'arbres i viuen allí. I n'hi ha molts que només viuen a les capçades d'arbres, que mai baixen a baix. I n'hi ha altres que només s'han especialitzat en viure a la part baixa del sotobosc, i que mai pugen a la capçada.
I quina és la funció en aquest ecosistema d'aquests insectes? Perquè, bueno, m'agradaria parléssim de tots, però en aquest cas, com esteu estudiant aquesta part, quin és el seu paper? La importància que tenen? Què gestionen? Perquè sempre...
N'hi ha moltíssims papers, perquè n'hi ha tanta diversitat d'insectes que cada...
Doncs explica'ns alguns rellevants, perquè...
Per exemple, n'hi ha molts que estan especialitzats en polinitzar flors. I que sense ells, que moltes vegades es parla només de la vella, però n'hi ha una infinitat d'insectes, sobretot, per exemple, mosques, que és el meu grup, jo soc especialista en mosques, que polinitzen flors.
Sí,
i que sense ells no tindríem cada any els fruits, els arbres. Fruits que alimenten a la població de vertebrats o d'invertebrats que viuen en una àrea natural, o fins i tot que ens alimenten, els fruits que s'alimenten a nosaltres, com humans. I llavors, això és un exemple. N'hi ha altres, per exemple. Aquells mateixos insectes fins i tot podrien servir o entren dins de la cadena alimentícia d'aquest ecosistema,
ocells.
Perquè n'hi ha molts ocells. Per exemple, a Collserola crec que n'hi ha més de 70... Que igual en quedo curt, ocells autòctons que són nidificants. I n'hi ha molts que estan tot l'any allí. Llavors, durant tant a l'hivern com a l'estiu, ells s'alimenten d'insectes. O sigui, la seva població i la seva capacitat d'existir en aquest lloc és degut a que n'hi ha insectes o artròpodes en general que les serveixen d'aliment. I no només ocells, també mamífers.
I a més aquests ocells equilibren la població d'insectes.
Sí, d'alguna manera, clar que equilibren la població d'insectes. Sí, sí.
Jordi, he vist, estava mirant una mica de documentació de la vostra tasca, he quedat esfereït amb una foto que he vist, un pont colgant així penjat, però d'uns fils ferros als costats, al precipici, i sembla que està a una certa altura, o com si diguéssim el dossell dels arbres.
Sí,
eh?
sí, és una...
Com és possible? A més, veig que estava buit el lloc de les petjades.
Sí.
No estaven un al darrere del costat. Els,
sí,
si no,
separats.
Hi havia foradets... Qui s'atreveix a fer això?
És una estructura que vaig aixecar junt amb un col·lega.
Llàstima que no tinguem la foto per passar-nos això.
Que casualment és un col·lega que ens coneixem des de Cuba, des que érem muchachos, dir-lo d'alguna manera, i que em va ajudar a fer aquesta estructura. És una estructura pensada per investigadors. És una passarel·la de 35 metres.
Veig que anava amb casc.
Sí, és una passarel·la de 35 metres sobre el nivell de les copes dels arbres.
Increïble, això.
Per poder arribar a la part de dalt. Sí. Llavors, és una eina que ens permet posar diferents tipus de trampes per capturar insectes i d'altres equipaments científics.
Però com feu la subjecció d'aquesta estructura?
Sí, nosaltres vam plantejar estudiar les capçades dels arbres de tres espècies que són autòctones d'aquí de Collserola, que és el roure, la encina i també el
jo no et puc ajudar. No et puc ajudar, amb sí. El tercer no, no hi arribo.
I llavors el teníem a banda i banda d'una àrea que vam veure que estava molt despejada, vam veure que teníem dos pins bastant grossos, mm-hmm. i vam utilitzar aquests pins com a plataforma per aixecar aquest pont.
Passarel·la.
Una passarel·la, sí. És una passarel·la.
Sí.
I llavors, en un costat, la passarel·la té uns 6 metres d'alçada, però l'altra té com 14 o 15 metres d'alçada. I llavors pots passejar per sobre de les capçades. Estàs a l'aire i pots passejar per sobre. Llavors això et permet arribar a la part més alta, que d'altra manera no pots arribar allí.
I aquesta estructura és efímera o la feu d'un lloc o busqueu un altre?
No, aquesta estructura aquí de moment és efímera. La vam aixecar el 2011, ara ja porta 6 anys.
Però ja no és tan
efímera. Sí, no?
Sí, bueno, el projecte es vol plantejar com a curt mig termini, que és un projecte de 10 anys. Jo sé que el gestor del projecte, i l'any vinent seran 10 anys i probablement s'acabi el projecte, perquè seria un projecte que es podria repetir no durant 10 anys, però sí que d'aquí a un futur es podria repetir d'aquí a 20 anys per veure com ha evolucionat l'ecosistema en Collserola.
Ens pots avançar una mica quines han estat les conclusions d'aquest projecte? Sí. O sigui, encara que no està finalitzat, però, sí. Però com heu vist, quina és la situació dels insectes de Collserola i del projecte que vosaltres...
Doncs, sorprenentment, almenys aquesta part del parc que nosaltres estudiem, que és una àrea molt bé protegida i que està bastant, té una recuperació bastant òptima, en aquesta àrea tota la població d'insectes que hem estudiat, hem descobert algunes coses interessants. Per exemple, durant els mesos de més calorosos d'estiu, primavera, estiu, i una miqueta de la tardor, els insectes tenen, durant el dia, fan dos pics d'activitat. Un al matí, sobre les 10 del matí, o entre les 9 i les 10 del matí, que encara el sol no pega gaire fort, i després, just abans de que el sol, o quan el sol s'està ocultant, alrededor de les 6, les 8 de la tarda. Això és interessant perquè podria explicar la fenologia, o el que és l'activitat dels ocells, per exemple, d'algunes espècies d'ocells en determinades hores del dia.
S'adapten els ocells a l'activitat dels insectes?
Perquè és el recurs...
O utilitzen estratègies els insectes per esquivar els ocells?
Bueno, entre les estratègies està el camuflatge. No? Hi ha moltes estratègies. Però el que hem descobert és que durant aquests mesos més calorosos hi ha una activitat bimodal. O sigui, són dos pics d'activitat, però els mesos d'hivern només tenen un pic d'activitat, que és en l'hora més càlida del dia. Llavors, veus com durant els mesos de l'any l'activitat dels insectes es concentra en una hora només i després se va dividint fins que tens dos pics d'activitat molt ben marcats. I són els mateixos horaris que utilitzen moltes espècies coincideix en que utilitzen moltes espècies de vertebrats per alimentar-se. I clar, una cosa...
Està equilibrada aquesta població d'insectes i ocells o els que es mengen els insectes? O hi ha un desequilibri? Què heu observat?
No, és difícil saber això, perquè no parles d'un desequilibri quan parles de moltes espècies d'insectes i si està equilibrada o no amb el seu depredador. No pots hablar de si està desequilibrada o no, perquè n'hi ha moltes espècies que s'han especialitzat només en alguns grups d'insectes. Llavors, pot ser, a més, que et trobis que n'hi ha moltes espècies d'insectes que depreden, s'alimenten d'altres insectes. Ja, llavors, clar, entre els vertebrats i els propis invertebrats se van menjant uns altres. I clar, lo de l'equilibri d'una població lo veus clarament quan treballes amb una espècie només concreta. Quan veus que aquesta espècie s'ha disparat el nombre d'espècimens en un àrea determinant, no sé, una plaga, per exemple.
Bueno, més o menys és el que jo volia saber, no? Si hi havia plagues, hi havia aquest desequilibri que podia provocar que estigués en recessió algun insecte. Sí, sí, pels productes tòxics,
de,
també.
De moment, nosaltres hem trobat que la població d'insectes, almenys en aquesta part de Collserola que estem estudiant, està molt saludable, perquè tenim molta varietat i també molt volum d'insectes. I, a més, insectes de tot tipus. O sigui, he trobat insectes escarbats, longicornis d'aquests que són molt grossos, així, sí, fins a vespes parasítiques que són petites com una mota de pols.
Però viuen allà dalt?
No, viuen a totes parts del bosc. Nosaltres també, mira, d'altres resultats que hem vist, bueno, que hem obtingut dels estudis, és que en aquest tipus de bosc mediterrani hem trobat no tantes espècies com ens esperaven a les capçades com a baix. O sigui, no es comporta com una selva tropical, per suposat, i menys aquest tipus de bosc, que és un bosc mediterrani mixt, o sigui, entra molta llum al terra perquè n'hi ha molts pins blancs. Però tampoc es comporta com un bosc de zones templades, on la majoria dels insectes estan sempre en la part baixa del bosc. I això és perquè troben més recursos, tant d'habitatge, de menjar, en la part baixa del bosc.
I dins de Collserola també hi ha espècies invasores d'insectes?
Sí, sí, tenim algunes. Tenim el mosquit tigre, per exemple, l'Aedes albopictus, que és un invasor tremendo i molt, molt eficient, i s'ha instaurat en Collserola i ja s'ha quedat per sempre. I també tenim, per exemple, una xinxe que ha vingut des de... Em sembla que via Itàlia, una xinxa que ataca la pinya dels pins blancs. I
com repercutirà? O penseu vosaltres que pot repercutir?
Jo crec que... Bueno, és un tema que no he estudiat jo particularment, perquè estic com dedicat a altres tipus d'estudis, però crec que la població de pi blanc, per exemple, no pateix... La presència d'aquesta espècie. O sigui que jo crec que s'adapta molt bé a la presència d'aquesta espècie, el Leptoglossus occidentalis. Però, et dic, no soc especialista del tema, no. Però ja fa molt de temps que està present aquesta espècie allí, i la població de pins, de moment, està estable, està controlada. Pateix per altres efectes naturals, nevades... Ben, també això fa que la població, i de forma natural, se va eliminant.
Les alcines?
L'alcina és la campiona.
Sí, perquè a Collserola n'hi ha moltes.
L'alcina és... Aquest és territori d'alcines i de roures, sí, sobretot d'alcines. I l'alcina, a poc a poc, recuperarà tot aquest espai que abans era d'ella, perquè els pins es van plantar en la selva de Collserola perquè se necessitava per la llar. Però quan a principis del segle passat va arribar el gas a la ciutat, es van abandonar tot aquest conreus, es va abandonar la plantació de pins.
Es feia carbó.
Clar, perquè es feia carbó del pi, de l'encina. Però es van abandonar i llavors et trobes allí un espai que on jo estic estudiant, és una reserva especial dins del parc de Collserola, que té una recuperació magnífica, tremenda. I et trobes que l'encina està a poc a poc recuperant aquest territori que era seu, i que ara cada vegada està minvant la població de pins per efectes naturals.
Clar.
I la població d'encina va creixent. I et trobes jo que les encines són ja molt altes, i això et dona una idea o un retrat de com serà en un futur el parc de Collserola.
No? Si el cuidem.
Si el cuidem.
Clar.
Escolta'm, des de l'hora és fascinant tot el que s'estàs explicant. A més, se't veu que quan ho vius, ho sents, ho expliques amb un entusiasme fantàstic. Aquest tipus de treball que vosaltres feu, suposo que això cristal·litza amb uns informes, amb una sèrie de papers, de documentacions purament científics, perquè més científic això ja no pot ser.
Sí, però... aquest projecte,
què vol, per exemple... Què vol dir aquest, però?
Ara aniré a puntualitzar. El meu projecte està suportat per les ajudes i beques de les beques PRIC del Zoo de Barcelona, de la Fundació Zoo de Barcelona, sí. I també amb ajuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
El patronat.
Sí, pot ser patronat, no conec la figura.
Sí.
Llavors, jo vaig tenir una reunió amb ells al gener 2009, les va encantar, van apostar per el projecte perquè les va encantar la idea d'estudiar durant tant de temps que jo em focalitzés en aquest grup.
Sí.
I clar, des d'aquest moment en què, com a projecte d'investigació, encara que sigui molt d'investigació, molt concret, des del moment que tu rebes un ajut, que és diner públic, almenys jo, personalment, com a científic, em sent amb el deure de, a més de transmetre o de publicar les dades en revistes científiques, també publicar articles divulgatius.
Popularitzar
aquests números científics que signifiquen en la vida real. Sí. A peu de carrer,
sí,
no?
Sí,
a peu d'obra.
Per
a peu d'obra.
Per nosaltres, pels que no som científics.
Clar, perquè n'hi ha molta gent que al final és el que a mi m'interessa, perquè els científics o la gent que és del meu sector ja saben més o menys per lo que vaig publicant, doncs, quins resultats n'hi ha, o perquè altres persones, altres científics d'altres indrets propers publiquen coses semblants. Més o menys ja sapiguem de què va el tema, quins resultats.
Són els profanos, que som nosaltres.
Però, clar, n'hi ha molts científics que s'han oblidat durant molt de temps apropar la ciència o el món que ens envolta, sí, d'una forma simple.
Sí.
Una forma més
didàctica, sí.
Didàctica per arribar a nens, per arribar a persones adultes que volen tenir aquest coneixement. I, clar, almenys jo intento fer, per exemple, jo faig sortides de caminates perquè la gent s'apunti i coneixi el projecte de Collserola, i s'apunten nens, s'apunten adults, bueno, cada any faig com a mínim una o dues caminates d'aquestes. I són sortides per conèixer la natura. Llavors ensenyo insectes, ensenyo plantes. Després, en el blog del projecte, també publico entrades sobre temes que em vaig trobant a Collserola, diversos, amb un nivell molt...
Esteu en contacte amb altres grups, com vosaltres, per intercanviar informació, o...
Bueno, jo estic en contacte amb diversos grups, però sobretot amb diversos investigadors que de forma independent, encara que pertanyen a una institució, de forma independent m'ajuden a tirar endavant el projecte perquè són especialistes, per exemple, de vespes, o són especialistes de formigues, o són especialistes d'escarbats. Perquè, clar, jo abarco el meu grup, que és gegantí, però abarco només algunes famílies del meu grup, que són les mosques. I, clar, rebo col·laboració, d'alguna manera, també d'altres grups.
Nivell,
per exemple, l'Associació del Museu de Ciències de...
O...
A nivell internacional, jo rebo suport d'alguns científics que ja porten molts anys en aquest tipus d'estudis i que em fan un seguiment i ens inscrivim.
Tindrà continuïtat el projecte?
Sí, tindrà continuïtat.
Va. Molt bé. Pues com tindrà continuïtat, continuarem, no?
Exacte.
Encantat.
Com que el temps del programa és limitat, en tot cas, ja un altre dia continuaríem parlant.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies, Jordi.
No,
ha estat molt interessant, crec.
Sí.
En fi.
I només per tancar, doncs, en tot cas, recordem el blog canopicoisarola.wordpress.com i allà doncs, podran trobar tots aquests articles divulgatius,
sí,
i més informació. Doncs gràcies.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Els Beatles, en la seva època, varen ser trencadors. Trencadors primer en portar els cabells llargs i en la seva inspiració fent-se famosos en tot el món. I el que és més important, continuen estant d'actualitat. Un exemple d'això és aquesta composició clàssica del Paul McCartney, titulada Celebration, de l'any 1997. Un any després moria la seva muller, la Linda McCartney. I estrenada a Londres en el Royal Albert Hall per la London Philharmonic Orchestra i dirigida per Lawrence Foster. Comprovareu que és molt, molt inspirada. A la propera, si Déu vol.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Els cetacis tenen memòria?
Els dofins tenen una memòria demostrada de mínim 20 anys. No obstant, amb la capacitat cerebral que tenen, els científics asseguren que la memòria que deuen tenir és de dècades.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org. Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman Madre Naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua, mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú? Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Als gats els agrada molt mirar per les finestres i els balcons. Què podem fer per evitar accidents?
Les finestres i els balcons són un lloc ideal per observar el que passa pel carrer i pot comportar que els gats, degut a un soroll inesperat o atrets per algun insecte o ocell, perdin l'equilibri i es precipitin al buit. Una caiguda pot resultar mortal. Per evitar-ho, una bona solució és posar xarxes tipus mosquiteres a les finestres. I si ens trobem el gat a la barana del balcó, mai intentem agafar-lo. El que hem de fer és, amb tranquil·litat, cridar-lo perquè vingui a on estem.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Entremig dels estels.